Benvinguts una setmana més a un passeig literari. Jo sóc la Judit i avui es porto amb una obra de teatre, la qual vaig tenir l'oportunitat de conèixer el meu primer any de carrera. Es tracta de l'obra anomenada Casa de Nines, escrita per Henrik Ibsen. Va ser la primera obra dramàtica del dramaturg que va causar tanta sensació. Us vull presentar primerament l'autor d'aquesta obra. Es tracta de Henrik Ibsen. És considerat el pare de la dramaturgia realista. Molts contemporanis diran que Ibsen no es va avançar al seu temps, sinó que els altres anaven endarrerits. Així doncs, la revolució estètica d'Ibsen consisteix no en haver-se anticipat al realisme del seu temps, sinó en haver sapigut ser lleialment contemporani, fidel a la seva època i, per lo tant, modern. A finals del segle XIX, el dramaturg noruec canvia totalment les regles del teatre, a l'instaurar un realisme que encara veiem en les obres d'avui en dia. Ibsen era un home de celles arrufades, emmarcat per una barba canosa i quadrangular, d'ulls petits i rodons, el qual va ser important per tres títols justos. Va ser el fundador del Teatre de les Idees, del Teatre Realista Contemporani i del Teatre Simbòlic. Un escriptor coetani el descriu com un home malhumorat i sense crítica alguna. Però Ibsen era tot el contrari. Era un home noruec, el qual des de la seva tendresa rabiosa no va deixar d'escandalitzar la seva societat, atontada per boires i creences espectrals. Quan compleix els 36 anys, no suporta més l'hostilitat mesquina i abandona Noruega. Viatja a diferents països, com Berlín, Roma i Múnich, els quals li serviran per fer-se una altra idea d'Europa. L'Europa convulsa i vibrant de meitats del segle XIX, que acomiadava la llibertat metafísica del romanticisme amb l'arribada de la llibertat científica de Marx i Engels en la proposta del manifest. Ibsen inicia el simbolisme poètic en la seva estança a Roma, amb les obres Brand i Pirgian, dos drames esplèndids i desbordants com la seva amargura, que culminen un cicle d'aprenentatge generós en drames històrics de tall romàntic inspirats en les tradicions llegendàries de la seva terra. A Roma, Ibsen també agafa notes per una tragèdia moderna, que amb els anys es convertirà en Casa de Nines. Serà el primer títol inscrit en el que està donat a l'anomenar la seva etapa de maduresa i que inaugura aquesta modernitat escènica consistent en substituir les accions artificioses i excessives dels drames postromàntics. Els anys més prolífics de l'autor es desenvolupen entre Roma i Múnich, o fent alguna escapada a Escandinàvia, on ja és rebut com un triomfador. En aquest nou ambient neixen les quatre obres més ibsenianes en el sentit modern. De l'any 1879 al 84, posen escena Casa de Nines, Espectres, Un enemic del poble i L'ànec salvatge. A Europa hi ha una divisió entre ibsenians i anti-ibsenians. Ibsen voldrà que els espectadors col·laborin en les seves obres. Els intel·lectuals anteriors a Ibsen havien tingut la bona cura de deixar-ho tot lligat i ben lligat en el desenllaç de la trama. Ibsen, en canvi, deixarà un munt de caps sols, convidant a la participació mental dels espectadors, asseguts a les butaques, per així, al final de la representació, quan es posin les jaquetes i se'n vagin a les seves respectives cases, segueixin pensant en l'enigma que el dramaturg els ha proposat. Ibsen introdueix aquest element d'inquietud a la dramatúrgia del seu segle, deixant flotar en l'aire preguntes que no s'acaben mai de resoldre. Ibsen va revolucionar els escenaris europeus i els va allunyar d'aquell en el que s'havien convertit, un passatemps, una mera distracció contra l'avorriment. En lloc d'això, Ibsen introdueix un nou ordre de reflexió moral. Més d'un cop, els espectadors neguitosos per obtenir respostes li preguntaven directament al dramaturg, i aquest contestava somrient i responent: "No ho sé, cada un ha de resoldre això per si mateix, mai somiaria de decidir tan delicada qüestió, però quina és la seva opinió?" L'altre element d'inquietud permanent en la dramaturgia ibseniana és aquest conjunt de símbols i claus, dissolts en els personatges i les situacions, que no fa sinó seguir la tradició dels millors dramaturgs com ho van ser Calderón i Shakespeare, i és això que considerem en certa manera a Ibsen com un contemporani de la nostra època. Aquest element que introdueix Ibsen va portar diverses crítiques. Molts afirmaven que el públic va al teatre a commoure's o a riure's, no a desxifrar endivinalles. Henrik Ibsen construeix personatges i situacions per evidenciar els problemes que observa la societat que l'envolta. El dramaturg realitzarà tres obres que són Casa de Nines, Espectres i Hedda Gabler, on els personatges principals seran dones, les quals es troben atrapades en una societat brutalment masclista i amb poques possibilitats de trencar els patrons del món que habiten. Ibsen mostra la preocupació per la condició femenina. Quan està agafant notes per al que seria la Casa de Nines, a Ibsen li interessa definir el propòsit, més que l'argument, i diu: "Una dona no pot ser ella mateixa en la societat actual, que és una societat exclusivament masculina amb lleis forjades per a l'home." En una altra obra anomenada La comèdia de l'amor, de l'any 1862, Ibsen exposa les relacions sexuals vigents en el seu temps i critica la convenció social que fa del matrimoni la tomba de l'amor. En aquesta peça, Ibsen fa un cant a la vida en llibertat i a l'aventura. La radicalitat del dramaturg en aquest punt no admet manipulació. Afirma: "Si vols casar-te, no estiguis enamorat. Si estimes, vés-te'n." Casa de Nines és una obra que lluita pels drets econòmics de les dones i els drets individuals. Aquesta obra ens presenta un matrimoni, Helmer Teobaldo i Nora, els quals porten junts 8 anys i tenen 3 fills. El marit accedeix al lloc del director al banc. Tots dos estan contents, ja que aconsegueixen una millora econòmica a les seves vides. Tot i això, Nora té un secret al qual no li ha explicat a ningú. Va falsificar la firma del seu pare per demanar un préstec i així portar el seu marit a Itàlia perquè es curés de la seva malaltia. Un dia a la casa arriba una amiga de Nora. Nora no es pot contenir i li confessa el seu gran secret. Aquest acabarà arribant a orelles de Helmer, el qual sentirà odi cap a la seva dona, i Nora, veient aquest caràcter en el seu marit, decidirà anar-se'n per sempre. Nora, l'heroïna domèstica de casa de nines, és davant de tot alegria de viure. Però no pot haver-hi alegria sense llibertat. Aquesta obra finalitza amb Nora dient «Aquí tens el teu anell, torna'm el meu». Aquesta escena és el tros més modern de tot el teatre d'Ibsen. Hi ha un fragment de l'obra on podem veure com Nora s'alça davant del seu marit i expressa la seva opinió per primer cop en tota la trama, la qual hauria de ser tan vàlida com la del seu home. Diu així: «D'aquesta manera vas a trair els teures més sagrats? Què consideres tu els meus deures sagrats? T'ho he de dir, són els teus deures amb el teu marit i els teus fills. Tinc uns altres no menys sagrats. No els tens. Quins són aquests deures? Els meus deures amb mi mateixa. Davant de tot ets esposa i mare». I Nora diu finalment: «No crec ja en això, crec que davant de tot sóc un ésser humà igual que tu». M'agrada aquest fragment perquè Nora finalment és capaç d'aixecar-se davant del seu marit i expressar la seva opinió. Nora, en tota l'obra, és vista com una nena de caràcter infantil, la qual no té ni dret ni vot en cap assumpte. És tractada com una nina, avui en dia es consideraria una dona objecte. El seu marit porta les regnes de la casa, com tots els marits en aquella època, però Nora, al confessar-li el seu gran secret, Helmer s'enfada moltíssim fins cridar-li i privar-li dels seus drets com a persona. Aquest fragment mostra la dona independent i valenta que desitja controlar la seva pròpia vida i no ser controlada pels altres. Nora va salvar el seu marit de la malaltia i la seva resposta és enfadar-se, cridar-li i tractar-la com una nena que no entén les conseqüències. Helmer només pensa en si mateix i en la deshonra i humiliació que podrà causar aquest secret. Nora, al veure la reacció del seu marit, el seu egoisme i la seva mesquinesa, en aquesta actitud és el canalitzador de la seva decisió final. L'actitud de Nora canvia al d'una persona adulta, més madura i capaç de prendre decisions per ella mateixa. Comprèn que no estima el seu marit ni desitja aquesta vida. Es dona compte de que ha viscut enganyada, sentint-se com una nina incapaç de ser una veritable dona. Així doncs, decideix abandonar casa seva i no tornar mai més, per així buscar-se a si mateixa. Per primer cop, pren la seva pròpia decisió sense pensar en els altres, ja que és l'única opció per reconèixer-se com a individu. Quan Nora deixa de ser una esposa i una mare per convertir-se en una dona, el personatge va desafiar l'estructura patriarcal i, en conseqüència, l'obra va rebre dures crítiques i es va convertir en el major escàndol de la seva època, ja que la societat estava acostumada al sacrifici incondicional de les dones. Com he comentat anteriorment, Ibsen no només escriu aquesta obra posant a la dona com a protagonista, sinó que després d'aquest escàndol escriu dues obres més per demostrar que l'autosacrifici de les dones mai és suficient i no és necessari. Ibsen ens parla de la necessitat de prendre consciència i d'actuar. Nora, al final de l'obra, surt de casa i amb un cop sec tanca la porta darrere seu. Nora Helmer es va convertir en una icona absoluta del teatre i constitueix un reclam per la llibertat femenina. Encara que aquesta obra va més enllà, és en realitat un reclam a la llibertat de tot individu a prendre la vida en mans pròpies. He volgut comparar aquesta obra amb Mujercitas de Luisa May Alcott. És bastant més antiga que Casa de Nines, però considero que es transmet un missatge similar. Donetes és una obra on les protagonistes són quatre germanes que trenquen amb les regles imposades a la societat. Aquestes quatre dones són independents i sobretot la protagonista, Jo, és capaç de revolucionar la imatge de la dona d'aquella època. No és una obra escrita per un home, però és escrita per una dona que encara té més valor. Ens trobem també al segle XIX, on la dona era secundària i no tenia els mateixos drets que l'home. Tant aquesta obra com la d'Ibsen han perdurat fins avui dia, donant un missatge clar expressant que les dones tenen el mateix dret de fer el que vulguin i de tenir les seves pròpies opinions i somnis com els homes. Ens veiem d'aquí dues setmanes.